la vila de Piera, ara mateix són les 10 del matí. Què tal? Bon dia. Arrenquem el que per nosaltres serà sempre l'Hora de l'Àngels amb un seguit de temes que esperem que siguin del vostre interès. La Cali ens proposarà una cançó arrel dels 50 anys de la mort de Franco. Tindrem el Joan Poc amb una nova història i parlarem de l'obra que es va poder viure ahir al concurs de teatre amateur Vila de Piera de la mà de la Marillum. Però també tindrem la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Piera, Gemma Millán, per parlar del 25è, que és aquest dimarts, i coneixerem la història d'un baobab pierenc, un arbre típic de l'Àfrica que ha nascut i crescut a Piera. Com sempre, línies obertes per participar o dir-hi la vostra al 93-776-0401. Comencem. Bon dia, bona hora. Qui parlem?
Hola, bon dia.
Hola, Montserrat, bon dia.
Bon dia.
Què tal?
Mira, he arribat just perquè he sortit a comprar.
Sí?
I... Bueno, sí. Que tingueu un bon dia.
Bon dia.
Avui no farà tan fred com ahir.
No, ja va pujant, oh, va recomanant una mica, eh?
Quin dia ahir.
Quin fred, eh?
Fred, eh?
Sí, sí,
bueno,
sí.
Bueno, doncs, que comenceu el programa.
Molt bé.
Ja trucaré acabat.
Perfecte. Oh? Molt bé, Montserrat.
Va.
Una abraçada, bon dia.
Bon dia, una abraçada.
Aquesta setmana feia 50 anys que s'havia mort Francisco Franco i avui li volem preguntar a la Cali dades sobre aquest personatge. Bon dia, Cali.
Bon dia de nou. Doncs sí, parlem una mica d'això. Francisco Franco va ser en essència el dictador que va governar Espanya des del final de la Guerra Civil, el 1939, fins al 1975. Va arribar al poder després d'una guerra civil i va imposar un règim autoritari. Així que, resumint, Franco va ser la figura clau d'una dictadura de dècades i avui en dia en recordem els 50 anys de la seva mort.
Quanta gent de la població de l'estat espanyol actualment va viure aquella època o van ser conscients d'aquella època? Quin percentatge estaríem parlant?
Aproximadament un 30% o menys de la població actual a l'estat espanyol va viure aquella època de manera conscient. És a dir, van néixer abans o durant els anys 60 i tenien prou edat per recordar el franquisme. Així que la major part de la població actual no el va veure directament.
Quines coses bones es podien considerar que van passar durant aquella època?
És una pregunta que sempre té les seves matisacions, però si hem de mencionar alguna cosa positiva que sovint es destaca, seria que als anys 60 es va produir un cert creixement econòmic, el que s'anomena el desarrollismo, i es van fer algunes infraestructures modernes. Però això va passar dins un context de falta de llibertats i de repressió, així que és difícil separar-ho de tot el que implicava el règim.
Per tant, què seria la part negativa? Quina seria la part negativa destacable?
La part negativa, sens dubte, és molt més àmplia i clara. El franquisme es va basar en la repressió política, la censura, la persecució de dissidents i la manca total de llibertats democràtiques. A més, hi va haver una forta repressió cultural i lingüística, sobretot a llocs com Catalunya, i un clima de por i control social durant dècades. En definitiva, la dictadura va deixar un llegat de manca de llibertat i de patiment per a molta gent.
En el marc de la revolta popular del poble, quina seria la cançó que tu destacaries per definir gràficament aquella època?
Crec que una cançó icònica per definir aquella època de repressió i de lluita per la llibertat és l'Estaca de Lluís Nec. Aquesta cançó s'ha convertit en tot un símbol de resistència i esperança i parla precisament de fer caure entre tots aquella estaca que representa l'opressió. Per tant, és una banda sonora molt representativa d'aquella època de resistència.
Doncs escoltem. Gràcies, Cali.
Gaudiu de la cançó i una abraçada a tots els oients. Fins la propera.
La bicicleta em parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset, que no veus l'estaca a on estem tots lligats? Si no podem desfensen, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí, i tu les tires fort per allà. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però si et fa molt temps ja, les mans se'm van escorxant. I quan la força se me'n va, ell és més ample i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que Siset pesa tant que cops la força m'oblida. Torna'm a dir el teu cant si estirem tots. Ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar.
Hola, bon dia.
Per què escoltàvem aquest tango? És preciós, eh?
Perquè és la gent que ho dirigeix, que ho pensa, que ho promociona, són els argentins.
Sí.
I per això has posat un tango, oi?
Sí, sí, sí.
Així ens entén d'una forma divertida. És una comèdia molt divertida, és una comèdia brillant, intel·ligent.
Aquesta és la que es va viure ahir, eh? El concurs de teatre amateur Vila de Piera, la penúltima funció.
Sí, i la gent que estava a l'escenari són de Sant Joan de Vilatorrada, Manresa.
Molt bé, el teu poble, eh?
El meu poble.
La teva terra, això, eh?
Funcionant, eh?
Sí, sí.
Bé, hi han, tal com diu la història, tres parelles. Hi han tres dones, la Montse Mas, la Dolors Garzón i la Marta Jodar. I llavors hi han tres homes, el Lluís Mallofré, el Carles Gutiérrez, l'Albert Giral, i també hi ha el director, el Jordi Gené, i el Pep Maria Martínez. Doncs van portar una comèdia frenètica, ràpida, intel·ligent, es bellugaven per l'escenari d'una forma fantàstica. Podia haver estat avorrida, però va ser molt divertida, molt, molt, molt. Però tal com vam dir, eren tres parelles que són convidades a participar en una sessió de teràpia. Aparentment arriben allà i no hi ha la persona que els ha de dirigir, però ha deixat allà uns sobres que aniran traient i que els anirà conduint, que els anirà conduint. I també els hi ha deixat una botzina, un clàxon, en el que, sobretot els homes, jugaran amb el clàxon per empaitar-se i que cada vegada que s'acaba el tema d'un sobre, cop de clàxon, i triaran el company que s'ha ficat amb ells, que l'ha molestat, se'n va cap allà i clàxon. El primer cop de clàxon vam quedar tots perquè estava molt potent i molt fort. I va ser, sobretot, molt, molt i molt divertit. Bueno, hi ha una parella que és, jo la vaig definir com a violent. L'home era violent. Una altra segona parella que l'home era apàtic. I la tercera que anaven per lliure, cadascú a casa seva i Déu a la casa de tots. Aquests semblava aparentment que és els que anaven més bé. I presenten, doncs, els problemes. El violent resulta que comencen a presentar-se perquè el primer sobre diu que es presentin, després de què treballen, després com els hi va la vida. O sigui, cada sobre els va orientant. Treuen el primer sobre i el violent ja es declara com a violent, perquè diu que el seu nen l'han pagat i que ell va anar a l'escola i va dir que si tornava a passar això, passaria alguna cosa greu. I els mestres no van fer res. I llavors ell, la segona vegada que el nen el va anar a buscar i plorava, doncs el va agafar, se'n va anar a casa de l'altre nen, li va dir al seu fill, toca el timbre. El nen petitet de 5 o 6 anys toca el timbre, obre el pare de l'altre i el pare del nen, que estava com plorant, li dona una bufetada tan gran a l'altre que el deixa tonto. I diu, veus, ja he acabat amb el problema. O sigui que es declara violent que ho arreglarà tots a cops de puny.
Amb els tegots.
Sí, amb els tegots ho arregla tot. Llavors hi ha un pare apàtic que la dona li l'acusa d'apàtic perquè diu que ha tingut també problemes a l'escola, el noi, perquè ha fet uns dibuixos inconvenients sobre una professora i sobre la seva parella, que és més gran i més rica, i ha fet com uns dibuixos insultants. I el pare diu que això és normal, que això sempre s'ha fet, que no té cap importància. I que el pare el va renyar de tal forma que el nen es va tronxar, bueno, el nen, ja representa que és un adolescent. S'ha divertit amb el pare i tots dos han fet costat. I la mare està superenfadada. I llavors hi ha els que van per lliure, que el problema d'ells és que ella li diu amb ell que no es vol casar, que no vol viure mai junts, que de la manera que estan ja són feliços. Bé, el violent té el problema que la dona vol suïcidar-se. A l'apàtic, doncs, resulten que són infidels. I els que van per lliure, resulta que ella va tenir un marit que la pagava, que la maltractava, i no vol saber res més de tornar amb l'experiència anterior. I tot va passant molt divertit, i jo pensava, i com acabarà això? Jo quan la cosa és divertida i és atrevida i és intel·ligent començo a pensar, i com acabaran? Perquè han pujat molt el nivell i ara quin serà el final? I jo pensava, serà la noia del violent, perquè la noia del violent enronava baixet. Jo no sabia si era una dificultat que tenia l'actriu. Enronava discreta, piu, 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 no deia res, tota l'obra no deia res, però el marit l'anava conduint, seu aquí, seu allà. No beguis, estàs bevent, no pots beure. Després la pastilla...
No, feia un seguiment, no un control, sí. Vaja, control.
Li mirava el telèfon, sí, sí. Però ho feien totes les parelles, eh? Es miraven el telèfon els uns als altres i es controlaven. Uh-huh. I l'està renyant contínuament. I jo dic, ui, aquesta dona al final ha begut, ha begut, ha begut, i farà com una mena d'explosió i quedarà així. Però no. No, va resultar una altra cosa. Quina cosa va resultar? Doncs la sorpresa de la nit. Resulta ser que quan el violent ja ha estat prou violent i ho ha demostrat amb la dona que està bevent i tot plegat i se sap que ella es volia suïcidar tot això, es denuncien com que són actors i actrius que no són matrimoni, que no tenen res a veure. O sigui, n'hi ha quatre... Mm-hmm. Que són delegats per la psicoterapeuta, que no s'ha vist en corda com arreglar el violent.
I fa aquest joc, no?
I la dona, com que només li piula, la pobra senyora psicòloga, doncs no ha pogut treure l'entrellat, i llavors entre ells el fan confessar i el posen ja contra la paret, de tal forma que es converteix en un violent declarat, perquè diu, tu no enrones, tu no dius res, tu seus aquí. I llavors ja està. I llavors representa que ells diuen, bueno, ens anem cap a casa, ja hem tocat a la policia, ja hem fet la nostra feina, adéu. No en siguis infidel un altre dia, eh? Fa amb la brometa, perquè no tenen res a veure l'un amb l'altre, i són quatre treballadors que han fet aquesta feina. I es queda a l'escenari amb l'home violent, assegut al sofà, i que es va fent fosc, i amb les mans al cap... i tots els altres marxen i s'emporten la noia que està disposada a denunciar i els altres quatre a apoyar-la. I que així ens acaba l'obra.
Déu-n'hi-do. Un tema bueno, dur i al mateix temps portat amb gràcia, no?
Sí,
que és molt difícil,
sí.
Això.
Mira, els bocinassos van ser molt agradables perquè aprofitaven per donar cop de bocina a l'orella del pobre que havia dit alguna cosa massa atrevida. Es perseguien per l'escenari, es barallaven pràcticament per lo de la botzina, perquè els encantava tots, doncs, cop de clàxon. Era com forma de pera vermella i en forma d'embut, i perseguien el que s'havia passat, eh?
Ja.
Eren venjances. I llavors, cada vegada que feien un botzinatzo, obrien un altre sobre. Representava que aquell tema estava acabat i entraven en un altre tema.
Molt bé.
I va estar bé, molt divertit, sí, molt bé, ens ho vam passar molt bé. La gent va riure molt, estava ple com cada nit de dissabte,
sí,
i ens ho vam passar bé.
Perfecte. Doncs ens queda una, no, només?
Sí, també, queda... també de Manresa,
ah, mira, la setmana que ve.
Sí, aquests són dels Carlins, de Manresa. Aquest, està, aquest barri està a tocar a casa meva, tocar, tocar,
mira,
els Carlins. Sí, allà, allà feia jo d'àngel dels pastorets,
a
l'escenari, per acompanyar la canalla a l'escenari. Bé, aquesta és una obra que representa que és d'Ibsen, però és de dues obres, eh? És de dues obres, de dues novel·les d'aquest senyor, una que és de Hedda Gabler i l'altra de Dama del Mar, i la Hedda d'aquesta es casa amb un senyor gran, i en Cabat no li agrada. I l'altre li passa el mateix. Arriba un mariner a casa seva i no sap si quedar-se amb el marit gran i poderós i ric o marxar-se amb el mariner. Llavors les indòmites, no sé com ho faran, perquè agafen les dues novel·les d'Ibsen, bueno, que ja sabem que té aquelles novel·les tan importants com Un enemigo del pueblo, Pierre Jean, aquella de La casa de muñecas, té moltes, no? I té aquestes altres dues novel·les que són de dues dones i els de Manresa ho han ajuntat. No sé com ho deuen haver fet. Han agafat dues novel·les i han fet una obra de teatre. I queda estrany perquè, guaita, la Hedda, que és la primera dona, resulta que posen aquí 1890. I l'altra senyora és del 2019.
No sé com farà quadrar
això. Sí, no sé, no sé com acabarà això.
Viatges en el temps.
No sé si, no sé si, si es trobaran a l'escenari les dues dones, si no es trobarà. No es poden trobar, no?
No ho sabem. Això, sorpresa.
Sí.
Tothom cap a dissabte, última obra.
La setmana que ve us explicaré molt bé si s'han trobat, si no s'han trobat, com ho ha aconseguit d'ajuntar dues dones diferents. Bé, tots sabem que Ibsen doncs, defensa les dones i els homosexuals, aquesta gent els defensa, i va tenir molts problemes a la seva vida per fer això. Llavors acabem amb aquestes dues obres que hem vist, el del Parany, aquesta de, que hem vist de Sota Teràpia, i aquests altres de les indòmites, que és un tema, tots dos molt semblants, no? Una miqueta.
Sí. Va, en qualsevol cas, ens sentirem a parlar la setmana que ve.
Sí.
Gràcies, Marillum.
De res, bon dia.
Bona setmana.
Que us ho passeu bé.
Bon dia, Joan.
Bon dia, tinguem.
Carai, tu, l'emigrant, eh?
Sí.
I a més per l'Emili Vendrell, i amb aquest, no? Ostres, arriba, eh? Aquesta cançó, sobretot per la gent que deu ser fora, no?
No, no, fa posar la pell de gallina, sí. Això, encara.
Sí, sí, sí.
Els que sentim, els que ho sentim, eh?
Sí, home, clar. Molt bé, escolta'm, Joan, aquesta setmana tornat al camp del Barça. Això també és important, no? És històric.
Del Barça parlem.
Home, a
no, 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 no. Si vols, no? Parlarem de tot.
Home, perquè... una mica, no? Que si no, ja entres directament.
Sí, perquè els que vindran al darrere ja en parlarem, si ho pagaran o no pagaran les obres o el que sigui.
Veure, sí.
Però segon, vaja, per el que es va veure ahir, doncs és una cosa... Perdó.
Aviam,
encara vas estar una mica content.
Sí.
Amb el locutor que entrevistava amb un espectador.
Un aficionat.
Que diu, què li sembla aquest camp? Diu, mira'm, t'has de dir la veritat. És més maco, tal com està, així, que no pas el camp del Madrid acabat.
Imagina't. Vaig
pensar, capa, dolça Catalunya.
Bé, no sé, sí que és veritat que es va viure un ambient molt maco ahir,
sí,
eh? I la gent tenia ganes de tornar.
La gent en tenia ganes, sí, la veritat.
Sí, sí.
Bueno, ahir va ser un partit molt maco, El que passa, doncs, que abans hi havia una... No hi era aquesta rivalitat que hi ha ara Bilbao-Barcelona.
Sí, és com
que... Eren més amistosos tots dos equips, eh? I ara, escolta, ens donen llenya per tots quatre cantons aquests, sí, eh? Perquè, si recordem, allà ja ens van lesionar el Cruyff, van lesionar el Maradona, ens van d'allò a l'altre, aquell... ja no me'n recordo com se diu, aquell que va anar al Madrid. Allà ens van lesionar els jugadors més bons que ha tingut a Barcelona.
El Figo?
No.
Que va anar al Madrid, el Schuster.
El Schuster. Allà ens han lesionat els jugadors més carismàtics, sí, que ha tingut a Barcelona.
Uh-huh.
I ara, no sé, sembla des de les raons del Nico...
El Nico Williams.
Perquè jo em fixava...
Jo crec que ve de fa un parell d'anys quan van llançar bitllets de Negreira allà al camp...
El Nico, cadascú fa el que vol i es duenyo d'ell mateix. Però, per mi, que s'ha jugat la carrera quedant-se a Bilbao.
Ves.
Perquè jo recordo d'anys enrere hi havia un tal Guerrero de Bilbao que tampoc el van deixar marxar. I era un jugador que traspuntava molt. I era del millor que hi havia a Bilbao. I el Bilbao tampoc el va deixar marxar. I no se'n va parlar mai més del Guerrero. Se'n va anar a l'estranger, però no se'n va parlar mai més. I el Nico, no perquè el Bilbao sigui un equip despreciable ni molt menys, però em fa l'efecte que el Nico aquí haguera fet més carrera. Allà serà el Nico i el Nico. I prou.
Ves.
Però bé, no.
Equips grans i equips que no són tant, però... Bueno, en fi, no?
És el que hi ha.
És el que hi ha, exacte. Doncs vinga, va, i avui què ens portes? Perquè vam acabar la història,
avui
no?
Avui et porto un... Hem posat al començament la dolça Catalunya, doncs, perquè en si és aquest bon senyor el que volia era tornar a la seva Catalunya estimada.
Uh-huh.
Ah, i per què no d'allò? Perquè he trobat alguns oients que m'han dit, escolta'm, ara només parles d'això, d'aquí i d'allà, diu, però no parlem del poble. Tranquil·litat, parlarem del poble. Jo vaig fent llista i tard o d'hora explotarem, sense faltar.
Sobretot, eh?
O sigui, parlarem del poble, eh? Els pros i en contra.
És que hi ha gent que ho espera, eh?
Precisament que vaig trobar gent, m'ha dit, escolta, que ara no parles del poble. Jo vaig fent llista. Ja en parlarem, sense faltar a ningú, però en parlarem.
Molt bé.
Bé, anem a lo que anàvem. Diu això, la il·lusió de la Teresa. Diu així, et recordes, filla meva, que el dia que jo ja no era exiliat, o sigui, era un senyor que també es va haver d'exiliar, vaig dir-te, Teresa, l'estiu proper anirem a passar les vacances a Espanya. O sigui, que ja tenia una filla grandeta, eh? Vull que coneguis Catalunya, el Priorat, Orblanc, la meva família, i tu en dir-te que aniríem a passar 2 mesos d'estiu a Orblanc, vas penjar-te del meu coll i em vas omplir les galtes de petons. I vaig continuar parlant-te. Si sabies, Teresa, el desig que tinc de retornar a la meva terra, veure Barcelona i tota Catalunya, que enyoro des de que fa tants anys de que visc a l'estranger. Contemplava encara embadalits el paisatge de mar i de cel de les costes arenoses, les serralades que protegien la contrada dels freds tordonals. I ho miràvem tan il·lusionats que gairebé sense adonar-nos vàrem arribar a l'estació de França de la capital de Catalunya. Baixàrem del tren contentíssims. El meu pare va abraçar-nos tot seguit a un home de la seva edat. Era el seu germà, Ramon, que en rebre el telegrama on li anunciaven l'hora que arribaríem a l'estació, va venir a rebre'ns amb tota la família. Vine, Teresa, és el meu germà, amb tots els seus. Abraça'ls! Satisfeta de conèixer-ho, els vaig abraçar a tota la família. Quina filla que teniu, oncle, més formosa, digué el gendre de l'oncle Ramon. Parles espanyol? Em preguntà rient. Una mica parlo. Millor el català. Oh, quina sort. Vaig respondre-li per tal de demostrar-li les meves aptituds lingüístiques. Em van agafar les maletes i els paquets. En dos taxis seguirem el passeig de Colom, després les típiques rambles barcelonies, i arribàvem a l'esplèndida plaça de Catalunya sense parar-nos i per entrar al magnífic passeig de Gràcia. En arribar a la Diagonal, vam fer un tomb fins al carrer de Balmes, continuàrem cap al aristocràtic barri de Sant Gervasi i després de travessar-lo a un costat a l'altre arribàvem a l'avinguda de la Bona Nova on ells vivien. Per un portal amb una reixa molt artística, segurament que eren masovers, segons diu aquí, entràrem al jardí que envoltava el xalet mig abandonat, però ple de flors, de la qual tota la família de l'onca eren conserges i guardians. I romanguèrem uns moments. Teníem tantes ganes de conèixer Barcelona que mitja hora després de l'arribada ja visitàrem l'aristocràtic barri de Gràcia. Ai, perdó. A peu, naturalment, vam arribar als jardins de Pedralbes i després de visitar la vella església gòtica continuàrem la passejada fins al davant del Palau Real i l'avinguda de Pedralbes en les formoses escultures que es disputen la bellesa amb les flors del seu jardí meravellós. Aquella mateixa tarda anàvem totes dues famílies a veure una cursa de braus a la plaça Monumental. Confesso que la desfilada pintoresca i colorista de toreros i llurs acompanyants em van lluernar, però en veure córrer la sang dels cavalls sobre el sol de les arenes de la plaça em va horroritzar tant que vaig prometre... Quina bona idea vas tenir. Vaig prometre que mai més no tornaria a veure un espectacle tan salvatge com aquell que fereix i endureix el cor. Atès pels cims de les torres del temple de la Sagrada Família, que es troba a un quilòmetre més o menys de la plaça de Braus Monumental, vàrem dirigir-nos a fer la fontuosa construcció de l'arquitecte Gaudí, les cúpules daurades i atrevides per la qual s'aixequen majestuoses al cel de la ciutat barcelonina, amb una audàcia i tan grandiositat que impressiona. Vàrem romandre més d'una hora completament absorts davant aquella tosa de pedra, tallada d'una manera tan original, constitueix un variable revolució arquitectònica. I el que més m'impressionà aquella obra gegantina foren els altars de les naus de l'església, amb llurs imatges místiques de sants i el cris esquelètic que commou un sens fa pensar la visió de la mort. Marcats per la imaginació de Gaudí, varen deixar les fantasies genials de l'arquitecte català per anar a visitar el monument auster a Jacint Verdaguer, el poeta més excel de la llengua catalana que s'aixeca a l'avinguda Diagonal, no lluny de la catedral modernista de la Sagrada Família, la reina del cel barceloní. A peu, rient, gairebé satisfet de tant admirar monuments que són la glòria de la ciutat condal i que m'havien fet oblidar ja la cursa de braus. Arribàvem al passeig de Sant Joan, on hi ha l'Arc del Triomf i el Palau de Justícia. Avis de veure construccions noves i velles, places i avingudes, vam entrar a la Ronda Sant Pere i després de travessar la plaça Urquinora ens trobàrem l'esplèndida plaça de Catalunya, joia de Barcelona. Asseguts per reposar una mica, varen contemplar i admirar les velles realitzacions dels escultors catalans, moderns més famosos, les fonts monumentals, i havent descansat, entràrem al portal de l'Àngel, el senyorial barri gòtic barceloní dels més importants de tota Europa. Com un grup turístic, visitàrem la catedral, l'històric claustre, corull de belleses artístiques que són autèntiques meravelles de l'art religiós. Pel carrer del Bisbe vàrem arribar al Palau de la Generalitat, una de les joies de l'art religiós. Les columnes fines i els arcs ogivals encisen la seva delicadesa i harmonia. Recularem assossejats per veure tots els tresors del barri gòtic, especialment el mirador del rei Martí Humà i últim rei català de Catalunya, Museu d'Art Antic i la plaça del rei. Entrarem per fi al Palau Municipal per veure i admirar la bellesa immensa de la sala del Consell de Cent i tot comentant la riquesa arquitectònica de Barcelona sense visitar l'església gòtica de Santa Maria del Mar i 300 metres del barri gòtic, continuant amb la marxa pel carrer Ferran, el més comercial de l'antiga Barcelona, fins a arribar a la plaça Real, que llavors s'anomenava plaça d'en Francesc Macià, on tenia una ballada de sardanes. Els meus cosins i llurs filles es van posar a ballar sardanes. Tu no vas poder resistir-te i agafant-te de la mà em vas conduir a la rotllana de dansaires familiars que vam eixamplar amb nous balladors que no coneixíem. Em va encisar veritablement veure homes i dones agafats de la mà, realitzant diverses rodones de joves i vells dansant com hipnotitzats els compassos de la tenora, que feia ressaltar les melodies d'aquell recinte íntim de la plaça del Pare de les Llibertats de Catalunya. Joiosa d'haver ballat unes sardanes, vàrem continuar marxa cap a les Rambles, del centre de les flors, dels ocells, de canaletes, per entrar altra vegada a la plaça Catalunya, on cansadíssims vàrem agafar el tren de Sarrià fins a la Bona Nova, on l'oncle Ramon, que detesta les curses de braus, ens esperava cultivant plàcidament el jardí que envoltava la residència senyorial. Per dalt de veure les famoses il·luminacions de l'exposició de Montjuïc, del cèlebre enginyer Buigues, vàrem sopar a corre-cuita, frisosos de conèixer una de les més velles realitzacions modernes de la tècnica catalana com el poble espanyol. Són les dues atraccions barcelonistes que admiren més els turistes de casa i de l'estranger. Perdó. Tant va ploure les meravelles de llum i aigua que contemplàvem, les somiava, ja que mai no havia sortit de Nancy, segurament que era el poble de França on vivia. Poc hauria pogut imaginar que a Catalunya hi hagués una ciutat tan grandiosa i tan bella com a Barcelona. Tantes ganes tenien tots els complaure'ns a l'endemà, ni l'oncle ni cap dels seus familiars no van anar a treballar. Les cosinetes, o sigui, les meves nebodetes, van fer campana de l'escola per tal de poder-nos acompanyar a tot arreu. Junts visitàvem el parc zoològic, on mones, feres, peixos, ocells i altres animals atraien tots els dies, especialment els dissabtes i diumenges al públic numerós del parc de la Ciutadella. Com que el pare va voler quedar-se a casa a fi de conversar del passat amb el seu germà, tots dos sols, en arribar digué: per què no m'havies assabentat abans d'anar-vos que pensàveu visitar el parc zoològic? No ho sabia, pare, vaig respondre-li contrariada. És una sorpresa que han volgut donar les cosines. Però totes les visions de Barcelona, la més vella fora la que varen contemplar des del parc de Montjuïc, on l'esplendor dels jardins s'afegia al magnífic panorama de la ciutat condal, majestuosament les muntanyes del Tibidabo, Vallvidrera i Horta, la mar, des de les vores del riu Besòs al riu Llobregat, i un lloc de bellesa única, com digué Cervantes. De dalt del tràgic castell Montjuïc varen veure els refalls del moll, corull de vaixells i mercaderies i desitjosos tots de contemplar de més a prop del port, varen pujar al transbordador aeri, que per sort dels molls i de les aigües polides del Gran Mediterrani, mena del viatger fins a la Barceloneta, la barriada dels pescadors i fins a l'última pilata del transbordador, on baixàrem l'ascensor per fer un passeig per l'escullera. Recordo que la platja era plena de banyistes, que nedaven rient, entrant i sortint de l'aigua, tan satisfets que s'emportava per llur alegria com una dissa. Per primera vegada, amb les meves cosines, vaig banyar-me a les aigües tèbies de l'art mediterrani, on tan goig que no hi havia manera de fer-nos deixar l'aigua. Contentíssims els banys, i els pares també per haver-nos complegut, vèrem pujar a l'Oreneta, la barca que travessa les aigües manses del port de Barcelona, que ens va deixar als peus el monument de Colom, construït de prop en lloc dels reis de Castella i Aragó, Fernand d'Aragó i Isabel de Catòlia van rebre el seu retorn del premiatge a Amèrica. Per les Rambles, passeig tradicional dels barcelonins, varen entrar al cosmopolític barri de les Drassanes, contrariada per la manca d'higiene i la visió de la gent malvestida, demacrada, que habitava aquests barris de vici, de corrupció, van deixar el testament famós carrer del migdia perquè no ens robessin la cartera o el moneder, per entrar al paral·lel, on cada 20 metres hi havia un teatre, un cafè, un cabaret i molts cinemes, tots ells concorrudíssims. No gaire satisfets de l'espectacle que oferien aquells carrers, de la Baixa Barcelona per la Ronda de Sant Antoni, arribàvem a la plaça Universitat, de la qual travessa la llarga i avinguda del Gran Via. Tantos arribàrem al passeig de Gràcia, l'avinguda meristocràtica més formosa de la capital catalana. Pujàrem en un tramvia important imperial que ens portava a Bonanova, al barri on vivien els meus parents. És tot un recorregut, com aquell que diu, per tota una Barcelona. I la setmana que ve, doncs, si Déu vol, i no hi ha cap contratemps, llegirem el seu pare amb la filla, que no havia estat mai a Catalunya, amb les terres originals de on era fill el seu pare, Oblac. Fins la setmana que ve, si Déu vol.
Molt bé, doncs fins la setmana que ve. Joan, ho hem de deixar aquí, perquè tenim una entrevista que hem de fer ara mateix i la setmana que ve més. Val? Vinga, gràcies, bon dia.
Bon dia.
Doncs vinga, 2:15 del matí, continuem a Ràdio Piera i ara parlem amb la Gemma Millán, la regidora d'Igualtat. Què tal, Gemma?
Hola, bon dia, Marius.
Bon dia, què tal? Doncs mira, volíem parlar amb tu perquè esperàvem poder fer una conversa més àmplia, però anem ja molt, molt apretats de temps avui, però sí que volíem una reflexió i una mica, si ens podies dir, què s'havia fet des de la teva àrea i què s'està fent de cara al 25ena.
A veure, de cara al 25ena, aquest any, la veritat és que s'ha enfocat molt en el que és la prevenció, perquè bueno, hi ha una franja d'edat, que són els adolescents, que s'està veient que hi ha un retrocés molt important, no?, en el que són els valors de cara a la igualtat i a la prevenció de la violència de gènere. Aleshores, pues, com que soc regidora d'Educació i d'Igualtat, havia aprofitat una miqueta aquest fet de poder treballar a les dues àrees, les dues regidories de forma conjunta, i havia enfocat molt a agafar els nanos en horari lectiu. És a dir, portem tot el que és el cicle superior de primària, que és l'alumnat que va dels 10 fins als 12, a veure una obra de teatre, que es diu Margarida i el Llop, que és una miqueta pues, prevenció de violència masclista, prevenció de lo que són les agressions sexuals, després que es poden produir quan ja són una miqueta més grans, no? Inclús en aquesta franja d'edat, a vegades, que és aquell assetjament que es fa de forma grupal. Que ens hem trobat pues, que és quan s'inicien, no?, aquestes conductes. Aleshores, pues, el que fèiem és això, agafàvem a l'alumnat en horari lectiu perquè hi pogués arribar a tothom. Són activitats totalment gratuïtes que les podem fer gràcies a la col·laboració que fem amb el que són les direccions de les escoles i per lo que era aquesta franja d'edat, doncs començàvem el dia 25. Després també portàvem a tot l'alumnat de secundària, els PCI, i després també venien els graus, de graus de CMI, i bueno, de l'Institut Guino Barda. I venien a veure una altra obra, que estava ja més enfocada a la seva franja d'edat, que era la de Estranyes Relacions. Mm-hmm. Són situacions que entre una parella on hi ha, bueno, violència masclista explícita, adequada a l'edat que tenen ells, però de situacions que tenim molt normalitzades i que s'està veient que els joves cada vegada ho normalitzen més. Una miqueta el treball pues, més de fons, no?, de que després s'ha de continuar, perquè és un treball que no és esporàdic d'un dia, sinó que s'ha d'anar fent durant tot el curs, que ja ho havíem iniciat l'any passat, pues és aquest, el de prevenir quan tenen edats que encara estan en l'etapa educativa. I després, així més obert per lo que és el poble, el dia 25 fem la marxa, que sortim del Gai Mullat, ¿vale?, que ja és una cosa tradicional, que organitzen l'Associació Dones de Piera, i quan arribem allà a la plaça del Pes, sortim del Gai Mullat a les 6 menys quart. Uh-huh. I arribarem sobre la plaça del Pes a les 6 i mitja, i allà pues, tenim una actuació de la Gisela Albert, que ens cantarà unes cançons, i després també tindrem les bantucades, uh-huh, que acabaran d'amenitzar el que és la lectura del manifest. Que com ja fem, o sigui, ja fa un parell d'anys que fem des de la regidoria d'Igualtat, la lectura del manifest, primer la fan un grup del Consell d'Infants, que l'han preparat ells mateixos, elles mateixes han fet el manifest, i després Dones de Piera. I quan acabi, o sigui, el que és lectura del manifest, més aquestes actuacions, a les 7 hi ha una obra de teatre que és oberta per tothom. Uh-huh. Que es diu Silenci Trencat, està allà al costat del Foment, és gratuïta, i poden anar des de les edats. Val? O sigui, està enfocada per una franja de jovent, però que poden venir nens i gent adulta. I és musicada. Val? O sigui, toquen instruments, és molt lúdica.
Molt bé.
En aquest moment, doncs, el més destacable del que hem preparat és això. Bueno, després un contacontes, també, que fem per nanos, perquè hi ha franja d'edat que no hi arribem a les escoles, uh-huh, que bueno, també ja si volen dur-los les famílies, no?, que és la franja que va dels 4 als 9. I això ho farem a la biblioteca.
Perfecte. Doncs, Gemma, regidora d'Igualtat, en aquest cas, però també de Salut, de Benestar Animal, d'Educació, d'Infància, no?, responsable de barris com Can Canals, el Portell i Can Cairot, traiem moltíssim l'atenció. T'esperem un dia amb més calma aquí a l'emissora.
Mario, sí.
Perquè també sembla que estiguis, no sé on estàs, no sé si és Piera o estàs a la selva, però se sent uns ocellets aquí de fons, que déu-n'hi-do.
Pues sí, és que no, per això no havia pogut pujar aquí a la ràdio personalment.
Sí.
Ja he sortit, bueno, estava fora aquest diumenge, però és que tenia moltes ganes de parlar amb tu i de poder exposar una miqueta el que fem, que l'important és que sumi tothom el dia 25.
Clar que sí.
Diguem que es vegi pels carrers, tot Piera, i que se'ns escolti bé, que és un tema molt, molt important, que s'ha lluitat molt contra aquest tema i s'està veient un retrocés molt gran, hi ha molt de negacionisme i no és així. Hem de... perquè és una millora per tothom.
Clar que sí. Molt bé, doncs, Gemma, moltíssimes gràcies.
Vale, vinga, Mario.
Fins una altra, que vagi bé.
Adéu.
Doncs vinga, continuem amb el programa i avui tenim a la Montserrat Rabat, que és una pierenca, que ens ve a explicar una cosa molt interessant. Montserrat, bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns una mica qui és la Montserrat.
Mira, soc una persona senzilla, normal, com qualsevol pierenc.
Sí.
Val? I llavors, fa temps, en el 2008, varen crear una ONG que es deia Àfrica Stop Malària, per lluitar contra la malària i millorar la salut de les persones a Gàmbia i Senegal.
Uh-huh.
Després, en el 2016, es va crear també Bon Dia Món, una iniciativa destinada a afrontar aquells problemes socials de la zona, de Gàmbia i Senegal. No?
Sí, tens una vinculació molt directa amb aquesta part de l'Àfrica,
sí,
no?
La veritat és que sí.
I què hi fas, tu? O sigui, te'n vas cap allà?
Sí. Llavors, normalment posem mosquiteres per combatre la malària i conscienciem a la gent del perill que té la malària, perquè, a més, és el mosquit més l'animal més petit i que més morts fa en el món.
Sí.
Llavors, clar, allà els conscienciem, no?, de que tenen que posar, dormir sota les mosquiteres i tenen certa higiene i que no guardin aigua allà acumulada perquè no es reprodueixi el mosquit, no?, l'anòfiles. Llavors, també tenen, o sigui, portem grups de persones, de voluntaris, que passen uns 10-12 dies allà. Llavors, ells també posen les mosquiteres i se n'adonen del problema que tenen les piscifactories que s'estableixen a les zones costeres d'aquests dos països, que els afecten greument amb el medi ambient i en els recursos locals. No? Perquè l'efecte de la, per exemple, la proteïna els la treuen tota. Per total, per dissecar els peixos, secar els peixos, vaja, i fer menjar per gossos i gats. Que vull dir, quan els hi treuen la proteïna a la gent, no?, als natius allà.
Yeah. I llavors, Montserrat, tu ets presidenta d'aquestes dues entitats,
sí,
i et dediques a fer el seguiment, teniu voluntaris, hi ha gent de Piera que participi o de poblacions
sí,
de Catalunya?
Sí, tenim aquí, per exemple, aquí ens ajuda l'herbolisteria Espígol, l'agronatura de Cal Reventós i amb la perruqueria ell i ella.
No, molt bé.
Sí, i llavors està el Mohamed, que sempre el Moja, que és de l'herbolisteria,
sí,
que ens ve a nosaltres si fem alguna activitat o alguna cosa, sempre ens ve a donar un cop de moa.
Molt bé.
No?
Doncs, aviam, avui t'hem portat aquí a la ràdio, bueno, has vingut tu, no? Però t'hi hem convidat perquè ens va arribar aquesta notícia de que s'havia desplantat un baobab, que és un arbre que la gent segurament el visualitzarà, aquest arbre típic d'aquesta zona, no?, de l'Àfrica,
sí,
que té el tronc molt gruixut,
sí,
no?, que és molt bonic, però que en teoria només aguanten aquesta zona, o sigui, a Madagascar vaig llegir també a algun altre lloc, però són molt típics d'aquesta zona.
Sí.
I tu vas aconseguir transplantar aquest arbre a Piera.
Sí.
Explica.
Bueno, també et volia dir una cosa abans,
diguem, sí,
que era el 27 de novembre d'aquest mes, sí, fem un concert solidari.
Ah, molt bé.
I aquestes tres botigues també tenen les entrades per...
Val. Això és dijous de la setmana que ve, eh?
Sí, el dijous de la setmana que ve.
Qui actua?
Actuen un grup que són jubilats,
sí,
i llavors es dediquen, són músics i es dediquen a fer concerts solidaris.
Molt bé. I on els podem veure?
A Gràcia.
A Gràcia, a Barcelona.
Sí, sí, sí.
Molt bé.
Llavors, la història del baobab és que jo vaig agafar unes llavors... Val? I les vaig portar cap aquí perquè allà normalment esmorzes suc de baobab o sucs.
Sí.
No? I llavors vaig portar les llavors cap aquí, em vaig fer suc de baobab i les llavors les vaig posar en un test. Vaig posar en una part, vaig posar la primera llavor de baobab. No?
Sí.
I llavors, clar, va créixer. A l'estiu va créixer normal perquè aquí també fa calor.
Sí.
Però a l'hivern vaig veure que començaven a morir-se. No? Llavors vaig agafar la primera llavoreta i la vaig plantar, o sigui, la vaig portar dintre de casa, on tenia l'estufa, l'humitejàvem perquè tingués la humitat que té a Gàmbia, i va anar creixent. Llavors, clar, un any, dos anys, i llavors, clar, ja no el podia tindre a casa, o sigui, no s'hagués tingut la caseta sobre l'arbre.
Perquè, clar, clar, perquè hem de dir que va créixer fins a 2 metres, més de 2 metres, no?
2,70.
2,70.
2,70 amb un test,
I això arrela o no? Perquè
sí,
amb un test...
Sí, perquè normalment solen tindre 40-45 metres d'arrel.
Ostres.
Per 40-45 de tronc.
Sí.
D'alçada, i de tronc tenen uns 11 metres de diàmetre.
No, Déu-n'hi-do, eh?
Clar, llavors jo no el puc plantar al
no,
jardí.
No, seria a la casa, seria que mires de barri.
Sí, llavors no... Llavors, clar, va anar creixent, em vaig contactar amb un amic, l'Alexis Rossell, i llavors, a través d'ell, l'Oriol Sitges ens va ajudar per portar-lo, el vaig donar a la ciutat de Barcelona, i llavors ell el va enviar un camió que pogués estar al baobab recte, no? I llavors el van vindre els encarregats de transport, que va ser el Job Lorenzo i el Daniel Aragón, que van demostrar ser uns grans professionals i sobretot persones extraordinàries, amables i humanes, no? Llavors em van permetre doncs, acompanyar el baobab, perquè clar, creés un lligam emocional, clar, també, perquè...
Home, el veus des d'una llavor, fins i tot.
Sí, i a més que és un ser viu, no?, també.
Clar, clar, clar.
I llavors, sí, el vaig anar a acompanyar, el van portar al parc de Montjuïc, a la zona dels Tres Pins, i allà el van deixar en l'invernacle. Llavors em van dir que a la primavera el transportarien a la part més càlida, no? Que és on tenen tots els cactus, i que el plantarien allà. Llavors, doncs, allà, clar, podrà créixer lliurement, tal com és ell, no? com sempre ho he desitjat, no? Que creixés com un arbre.
I és viable, que pugui créixer a Barcelona?
Sí, és viable. De fet, vull dir, no sé si hi ha un baobab, que el va fer un professor de la Universitat de Biologia.
Sí.
I aquest seria el segon, però seria el primer que creix a l'aire lliure, a Barcelona. Un pierenc creixent a l'aire lliure a Barcelona.
Sí, diríem un pierenc, Molt bé.
Sí, sí.
Pierenc. Molt bé.
Sí, sí.
Doncs, què més? Vols destacar alguna cosa més o volies fer uns agraïments també, ho has comentat abans? No
sí,
sé.
Volia agrair a l'Oriol Sitges, al Job Lorenzo i al Daniel Aragón, no? A l'Alexis Rossell, el meu amic, i sobretot també a Ràdio Piera, per poder donar a conèixer aquesta oportunitat d'explicar aquest gest, no? Que he fet, i el respecte cap a la natura.
Clar que sí. Doncs no sé si hi ha algun telèfon o un Instagram, no sé si teniu xarxes a través de les vostres entitats per gent que t'estigui escoltant avui i que digui, ostres, m'agradaria conèixer més, col·laborar. Teniu algun contacte?
Sí. Bueno, en posar Àfrica Stop Malària o posar Bon Dia Món ja surten amb les xarxes.
Perfecte. Molt bé, Montserrat, doncs encantats que hagueu vingut, heu vingut amb el José Luis. Doncs res, quan vulgueu, això és casa vostra també.
Gràcies, molt amable.
Bon dia.
Bon dia.
Vinga, amb aquesta història posem punt i final al programa d'avui. Ara us deixarem una cançó, després la biblioteca, les novetats de la setmana, i de seguida arriba el Joan també amb les peticions musicals i el programa La Música és tu. Gràcies, com sempre, per seguir-nos. Bon dia.
Bon diumenge, oients de Ràdio Piera. Soc la Sílvia i cada setmana us acosto les novetats i activitats que tenim preparades a la biblioteca. Com sempre, continuem pensant en vosaltres. Dir-vos que el passat dijous, part de l'equip de la biblioteca vam assistir a la cinquena nit del turisme de la noia, que es va celebrar a l'Hotel del Bruc. En aquesta ocasió vam renovar la nostra pertinença com a punt d'informació turística. L'acte va comptar amb la presència de membres del sector públic i privat i l'Ajuntament de Piera hi va ser present amb l'alcaldessa, la Carme, i la nostra regidora, la Raquel. A nosaltres ens fa molta il·lusió formar part d'aquesta xarxa que impulsa un turisme sostenible de qualitat i que connecta el nostre territori. Comencem, doncs. Demà, a 3:45, tenim el taller de costura de supervivència conduït per la pierenca Carmen Góngora, membre del Banc del Temps. Podeu aprendre a fer arranjaments bàsics i descobrir trucs per allargar la vida de la vostra roba. Les inscripcions són al WhatsApp 623 190 522. I a 6:45 de la tarda us convidem al Club Llibres Vibrants, coordinat per la pierenca Lola Casanovas Pla. Aquesta sessió la dediquem a la novel·la La passió de Manuel Cel, una obra intensa que ens convida a explorar la passió a través de la literatura. I dimecres a 5:00 de la tarda serà el torn per als més petits, amb Espai Montessori i Desconnecta, un entorn de joc, descobriment i creixement per a infants fins als 2 anys i les seves famílies. I a 6:45 de la tarda presentem el llibre 9 meses per a l'alma, amb la pierenca Ana Delgado Osorio, una obra que ens anima a abraçar el misteri de la nostra existència i a percebre la mort no com a final, sinó com una porta a l'eternitat de l'ànima. I dijous, a 5:00 de la tarda, tallem Desconnecta. Les nostres mans poden fer de tot, adreçat a infants de 6 a 12 anys. Crearem un mural de paraules per potenciar la igualtat i el respecte a la diversitat. I a 6:45 de la tarda, conferència Soledat no desitjada a l'adultesa.